Un quart de deu comença, com sempre, aquesta hora la tertúlia del Gall del Monestir. Avui tenim amb nosaltres a l'estudi Ramon Barnils, en Domènec, Miquel i en Jordi Casas. Molt bon dia als dos.
Bon Hola, dia. Bon dia.
I estem a l'espera que Antoni Ramon i també en Bernat Picornell s'assumin aquesta estona de tertúlia. Volia tractar amb vostès un tema que va aparèixer la setmana passada a Cugat.cat. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha anul·lat la inclusió de Torre Negra al Parc Natural de Collserola, decretada per la Generalitat el 2010. Segons el Tribunal, el fet que el sector no mereixi especial protecció, com ja havien conclòs diverses sentències anteriors, l'exclou de formar part del PAC. La sentència, sorgida arran d'un recurs d'una empresa de Núñez Navarro, pot ser recorreguda al Suprem i, de fet, la Generalitat ja ho ha fet, ja ha recorregut al Tribunal Suprem i assegura la Generalitat que Torre Negra ha de pertanyer al Parc Natural de Collserola. El govern ja ha presentat, com dèiem, el recurs i diu la directora general de Polítiques Ambientals, la santcuatenca Marta Subirà, que la qualificació urbanística de Torre Negra no és determinant per deixar d'incorporar l'àmbit al parc. He intentat fer un petit resum d'aquestes dues notícies, que són més àmplies, i òbviament qui vulgui més detalls hi pot anar a cua.cat, però m'agradaria conèixer la seva opinió, que els sembla que hi hagi hagut aquesta sentència si consideren que amenaça o posa, diguem-ne, sobre Torre Negra alguna mena d'ombra de cara al futur. Qui vol parlar? Domènec?
A veure, és que aquí s'ha distingit entre dues coses. Una és que aquesta sentència no diu que Torre Negra en un futur no es pugui incorporar en el parc natural, sinó que diu que tal com s'ha tramitat i tal com s'ha fet la tramitació aquesta i demés, això queda exclòs del parc natural perquè està mal plantejada diguéssim, la incorporació. Simplement diu això. No diu que en una altra vegada, diguéssim, doncs més ben fet, es pugui arribar a incorporar. Ara, és clar, el que no pot ser és de que s'anuli el pla territorial, de que s'anuli el pla aquest, de que s'anuli l'altre, perquè hi han hagut unes males tramitacions per part de l'Ajuntament. Això està indicant que està passant alguna cosa, no? A veure, que no és culpa de l'equip de govern actual, sinó que és l'herència de l'equip de govern anterior. Encara que, diguéssim, doncs hi hagin certes continuïtats.
Jordi, algun comentari?
Bueno, jo la Torre Negra fa temps que em vaig perdre ja. No per la Torre Negra, en el tema, no? Perquè portem, quan? 10, 15, no sé quants anys.
Sí, jo l'he sentit tota la vida, aquest tema.
I los que te rondaré morena, no? No ho sé,
des del 97.
Jo, la veritat, és un tema que et pots perdre i perquè té molts detallets i tal, que si no estàs a sobre i amb lupa, doncs arriba un moment que ja... Jo, a veure, dintre de la meva ignorància, el que sé és que fins ara tot s'ha mogut en el camp del procediment, no hi ha cap, que sàpiga, no hi ha cap sentència que hagi entrat al fons de la qüestió, per tant, tots són procediments que s'ha de tornar a
provar. No, perdoneu, i tant que s'ha entrat al fons de la qüestió.
Quin és el fons de la qüestió?
El fons de la qüestió és si hi havia valors especials o no, i això ja es va determinar, diguéssim, amb una sentència.
Com valors especials? El tema de si pot ser parc natural i això que surti
no,
de...
No, el tema de si hi ha especials, diguéssim, si hi ha valors d'especial protecció.
Sí.
Això ja està determinat.
Vale.
I això, diguéssim, ja no es pot tornar a discutir perquè hi ha una sentència, diguéssim, que ho determina. Per tant, diguéssim...
Qui diu que sí?
Diu que no.
Que no, que no pot ser sol no urbanitzable d'especial protecció. Que, de fet, és l'argument que fa servir el jutge per dir que ha de quedar exclòs del Parc Natural de Collserola perquè és l'argument que ha fet servir la Generalitat per incloure'l. Vindria a ser
exactament.
Que no sé si...
Vindria a ser el resum de 100 planes de sentències.
Que no sé si un jutjat ha de fer de mediambientalista, no ho sé, això, si ha de decidir un jutjat, si allò és de...
No confonguem els termes. A veure, Jordi, diguéssim, quan hi ha dues parts, diguéssim, que es barallen, es va a buscar un jutge perquè determini qui té raó. No és que el jutge faci de mediambientalista o no faci de mediambientalista, sinó que diu... Vostè, amb l'argumentació que ha utilitzat i vostè amb l'argumentació que ha utilitzat, doncs qui té la raó és aquest. Simplement, no fa de mediambientalista ni fa, diguéssim, de res més. Simplement dona la raó amb un. I s'ha acabat. Aquesta és la funció sempre judicial.
Bueno, però escolta, d'aquí 8 anys et tornarem a parlar a veure com queda tu. Jo només que no ho sé, vull dir...
Bernat Picornell, bon dia.
Bon dia.
Algun comentari? Estan parlant de Torre Negra, el Parc Natural de Collserola. És una notícia la setmana passada, però tenint en compte que els coneixements dels assistents són elevats.
Estem en mans del tribunal.
Jo vaig comentar una mica en la línia del que deia, no? Que jo ja m'he perdut després de tants anys. Jo sí que sempre ho he viscut, diguem-ne. Jo anava al col·legi i ja es feien manifestacions a favor de la protecció de Torre Negra, per tant, ja, imagineu-vos, diguem, no? Jo estic tranquil per un tema, diguem, que és un tema que genera unanimitat a tot Sant Cugat, diguem, i en aquest sentit tenim un doncs, la població doncs, molt sensibilitzada en aquest tema, i és un tema doncs, que tothom té molt clar i que és de calaix, no? Que la zona de Pianxan, Diatona, etc. és part natural. Per tant, aquesta unanimitat doncs, em fa estar una mica doncs, tranquil, més enllà de les sentències doncs, que vagin a vent i els moviments doncs, que pugui fer Núñez i Navarro, etc. Perquè al final, doncs, si ens hem de mobilitzar, ens mobilitzarem, i jo crec que ens mobilitzarem com mai ens hem mobilitzat aquí a Sant Cugat, crec, si arribés al cas. Per tant, em fa estar tranquil, això.
Sí, però el problema, diguéssim, no és aquest. El problema ja no, és que... El problema és que l'any 2000, diguéssim, o sigui, el problema és que allà hi ha una sèrie de propietaris, que és el Núñez i Navarro, i 90 més, que tenen uns drets. I que, aleshores, aquests drets han de ser respectats com els de qualsevol altre ciutadà de Sant Cugat. I que en l'any 2000 hi havia la possibilitat de que aquests drets fossin respectats a base de donar-los els aprofitaments urbanístics amb una altra banda. I que no se'ls hi van donar. I aleshores et preguntes, val, si no se'ls hi van donar a aquests senyors, algú se'n va beneficiar. Per què no es contesta mai aquesta pregunta de qui és algú que es va beneficiar en aquell moment? Per què algú es va treure la competència de Núñez i Navarro de sobre? Perquè, a veure, poca broma, eh?
No, a veure, ningú se n'ha beneficiat, Domènec, parlant clar. El fet que tu hagis
pogut fer... El
fet que tu hagis pogut fer un error de procediment amb un objectiu que és conservar aquella zona, no vol dir que algú se n'hagi beneficiat.
No,
se l'ha perjudicat perquè no ha pogut fotre 25...
Jordi, a veure...
Qui se n'ha beneficiat econòmicament d'això?
T'ho explico... t'ho explico que és molt simple. No, és molt simple. Si tu haguessis agafat tot el que quedava per urbanitzar en aquell moment Sant Cugat, que era Can Busquets, que era Can Montmany, que era la Torre Negra, i eren les zones 21, i en feies un sol paquet, amb Volpelleres Oest i amb Turó de Cap Mates, tu podies fer el repartiment, diguéssim, de beneficis i càrregues i tots els propietaris, en diferents proporcions, depèn del lloc, diguéssim, on fos, etc, en sortien beneficiats. En el moment en què tu fas això i només, diguéssim, segregues, Turó de Can Mates i Volpelleres, quins surten beneficiats? Els propietaris de Volpelleres i Can Mates.
Però això ja dona per suposat, això ja dona per suposat que s'han reconegut judicialment uns drets a l'altra part. A la part de Torre Negra, ja donar per suposat un punt de partida que no és el que hi havia en aquell moment.
No, perdona, els drets, diguéssim, els tenien igual els uns que els altres.
O llavors, per què es va a judici? Perquè es va a judici, doncs, si està tan clar.
Doncs justament perquè, diguéssim, doncs no se'ls hi van reconèixer.
Vale.
A veure, és el mateix, en aquest moment, diguéssim,
doncs,
en un moment...
Si hem tardat tants anys que encara no està la cosa d'allò, és que no devia estar tan clar el tema de Domènec, o si no ja estaria pala tot.
Tu saps perfectament, diguéssim, que els procediments judicials els pots anar allargant tot el que et doni la gana.
Sí, això sí.
Home...
si es va a judici i la cosa s'embolica és precisament perquè les coses no estan meridianament clares, perquè allò és un edificable no programat i pim-pam pasqual, no? Vull dir, o si no, no hi havia discussió possible, Domènec.
Perdona, però amb la llei que hi havia en aquells moments era claríssim.
Però, pues, escolta,
doncs, vale.
Però aleshores no sé per què ens emboliquem tant, si tan clar és.
Com diu el Jordi, d'aquí 8 anys en tornarem a parlar.
Sí, no, jo crec que és un lloc que s'hauria resolt quan vaig viure. El que és que si fos tan clar, no sé per què ens hem embolicat tant. Vull dir, llavors és lògic que alguns es perdem.
Però ens podríem trobar en un capítol final en què l'Ajuntament hagi de recompensar econòmicament, no, els propietaris d'aquests terrenys, i jo no sé l'Ajuntament com ho farà, perquè... pregunto, jo deixo la pregunta a l'aire, i no té una màquina per fer diners, que sàpiga.
La llei és claríssima a aquest respecte, La llei és claríssima a aquest respecte.
Jo no sóc advocat, però vaja, clar, arriba un moment que penses.
No, per això dic que, a veure, independentment que això, el que he parlat, pot durar 8 anys més, però ja en portem 15, no? Jo crec que aquesta és una possibilitat, i jo crec que per això és un tema que no podem estar sempre amb l'espasa de Damocles a sobre, i pensant, a veure, vinga, ara un altre mandat més remenant aquest. Jo crec que algun dia s'hauria de clarificar, inclús al marge dels temes judicials. El que passa és que ara entenc que aquest moment ja és bastant difícil. Entenc que aquests moments fer marxa enrere, dir, bueno, partim de zero, ja és bastant difícil, no? Però, clar, a veure, encara que tardi 8 anys, hòstia, és un tema que tens, hòstia, que et pesa i que dius, hòstia, escolti, entre altres coses, per no tindre que fer l'esforç intel·lectual de posar-te al dia i tal, escolti, a veure si ho palem, això, no ho sé.
En aquesta última sentència, que explicàvem ara de Torre Negra fora de l'àmbit del Parc Natural de Collserola, el jutge feia referència a tantes sentències que pensava,
sí,
Déu meu,
clar,
quantes vegades ha hagut d'haver-hi algun jutge o algú allà treballant en aquest tema.
Si agafessin els diners que una part i l'altra s'han gastat amb aquesta història...
Segur que ho solucionaríem.
Vivim darrere dels que estem aquí de per vida, ja, la polleta. Perdoneu el xiste, eh?
Pensa que cada vegada que diguéssim que l'Ajuntament perd una sentència, ha de pagar les despeses. Ja,
bueno, però no només... Sí, l'altre...
Vale, vale. Jo no recordo haver-ne perdut cap, de sentència.
No, home, no. I la que... No, home, no.
Només t'ho dic, eh?
Sí, sí, bueno, de fet...
Tu els pots avançar els diners, però els acaba pagant l'Ajuntament, eh?
Però l'Ajuntament té l'obligació també de seguir amb la seva línia i amb el que... Però dir, a part de hagin tingut que pagar uns o els altres, després la feina que hi ha darrere d'una part i l'altra dels advocats, que això són moltes hores de feina, perquè una cosa és les costes que es diu, i l'altra cosa són la facturació d'un i altre costat dels seus respectius advocats. Vull dir que aquí s'ha gastat molta vela.
Parlem d'una
molta més de la que es gastarà el bitllet.
Ara en parlarem del millet, però voldria tractar un tema de qualitat local amb vostès. Villasenyor serà el cap de llista del PSC a les eleccions municipals.
Molt bé.
Ha entregat aquest dilluns, un momentet, Jordi, ha entregat aquest dilluns els avals necessaris i compta amb el suport de la comissió executiva del partit. Villasenyor ha rebut el suport en forma d'aval del 40% de la militància i ha fet aquestes declaracions. Afirma que vol una candidatura unitària d'Esquerres a Sant Cugat.
Jo em presento per candidat o per ser la proposta principal del PSC per intentar... juntament amb altres forces polítiques i col·lectius, intentar que hi hagi una candidatura unitària d'Esquerres. I aquest és el nostre objectiu. Es podrà fer o no. Nosaltres hi deixarem tot el nostre cabal polític i personal en això.
Ell mateix s'ho preguntava i ara els hi pregunto a vostès. Es podrà fer o no una candidatura unitària d'Esquerres, que és un habitual que de tant en tant apareix? Doncs,
és una cosa...
Jo tinc
escrit des de fa molts anys, jo crec que s'hauria de fer. Ara bé, jo crec que si es fa una candidatura d'Esquerres, el que no pot ser a aquestes alçades, a aquestes altures, és una mera suma de partits, eh? És a dir, una mera suma de sigles, perquè entre altres coses jo crec que no, això no sumaria. Jo crec que si s'ha de fer una candidatura d'Esquerra, una candidatura impulsada pels partits i forces d'Esquerra de Sant Cugat, però que estigui disposat a innovar en tot, és a dir, en la forma de fer la candidatura, la forma de fer el programa, i si cal, a renunciar a sigles, no? Fer una cosa diferent, que sigui realment una unió de les esquerres polítiques i del que es mou a nivell social, que es pugui incloure en l'àmbit de l'esquerra. Jo crec que Sant Cugat, en la trajectòria dels últims 28 anys, per la seva composició sociològica i tal, és l'única manera que l'esquerra pugui millorar resultats i tenir una presència més significativa a l'Ajuntament. Ara, aquest és el meu punt de vista. I també m'hi deixaria la pell, entre cometes, el que pugui representar els 60 anys, deixar la pell en un tema d'aquests. Ara bé, jo crec que és molt difícil, perquè si analitzes força política per força política, per diferents raons t'enduràs que ningú està per la labor. I no vull, com que no vull posar el dit a ningú, no ho faré, però ho veig molt difícil, jo. Per no dir impossible.
Bon dia.
Bon dia. Jo crec que és impossible. No ho veig per enlloc de que això pugui ser possible. I menys, vull dir, en un moment doncs, on el PSC, amb altres partits d'esquerra, doncs, per altres qüestions, doncs, no està tenint les seves millors relacions, no només en l'àmbit local. Crec que el que deia el Jordi, en una ciutat com és Sant Cugat, partits que deixin les seves sigles i muntin un partit nou o una candidatura en una ciutat de 80.000 habitants on la dinàmica nacional pesa exageradament en els resultats electorals, encara ho veig més complicat que es renunciï a les sigles, perquè llavors ja donar-se a conèixer en un any vista doncs una nova proposta política a la ciutat, no sé, jo ho veig com a mínim arriscat. I per acabar, a veure, l'esquerra Sant Cugat doncs, ha de reflexionar segurament com a tot arreu. El PSC jo crec que és el que ha de reflexionar més, partint doncs, de que fa no masses legislatures o no masses mandats es trobava amb 8 o 9 regidors i en aquests moments doncs, està amb 2 i amb unes perspectives electorals doncs, molt baixes. Per tant, bueno, pot ser una bona idea per intentar salvar els mobles, però vaja, no la veig massa possible per la tesitura en què es troben els diferents partits d'esquerra, i amb això no recrimino la tesitura en què es troben els partits d'esquerra.
Més opinions?
Jo crec que una mica en la línia, no? Que és molt i molt complicat doncs, arribar en aquest punt, és potser l'eterna proposta, no? Jo l'he sentit uns quants cops en diferents eleccions municipals, diguem, no? Una proposta doncs, de candidatura d'esquerres. No sé exactament si això va acompanyat d'una doncs, sèrie de feina darrere, perquè si simplement una declaració i mira, una declaració d'intencions i tira cap endavant, doncs, bueno, doncs és això, es quedarà en això, una simple declaració d'intencions. Jo crec que els partits no estan, com deia també el Jordi i tal, no estan per la labor i haurem de veure, doncs, com se situa el panorama polític en els propers mesos. Ja ho hem comptat altres vegades, no? Que estem en una situació doncs, de forts canvis i de convulsió doncs, social i política, i per tant això ens porta doncs, a un escenari d'incertesa absoluta de cara al maig d'any vinent. Per tant, jo crec que són unes declaracions jo diria que sense massa fons, i per tant d'entrada haurem de veure com evoluciona l'escenari polític a la ciutat i si això s'acaba concretant realment és una proposta en ferm que ara mateix doncs, si hi és la desconec.
Domènec.
No, això jo també sí. El mateix, no? Diguéssim, cada 4 anys, diguéssim, se'n parla, s'hauria de fer una cosa d'esquerres, però més aviat el que passa és que per fer-se una cosa d'unitat sempre hi ha una petita fragmentació, no? L'última vegada, diguéssim, doncs hi va haver-hi la fragmentació de Massaners, no? Que vull dir, doncs, gràcies a aquesta fragmentació Convergència en va treure un de més, i llavors, si justament el que es tractava era que en tragués un de menys, doncs no, el que va aconseguir amb la fragmentació és que en tragués un de més. Però bueno, això és inevitable, eh? Vull dir, aquesta és una cosa que l'hem viscut moltes vegades, aquesta experiència.
No, jo vull afegir dues coses.
I tant.
Primer, que suposo que és un dels elements que en aquests moments que podríem pedir això, és que és una pena que una cosa que s'hauria de fer hauria de primar la clau local, bueno, el tema nacional doncs, ho impossibiliti, no? Quan hauríem de ser capaços de dir, bueno, sense que ningú renunciï al seu projecte nacional, que òbviament és legítim i és el que justifica l'existència d'un partit, no? Que si fossin capaços de fer una diagnosi a nivell local i reflexionar aquest tema en clau local estrictament o fonamentalment, no? Bueno, jo crec que això desgraciadament no és possible i és una de les coses que ho impossibilita. I d'altra banda, em sembla que hi ha un altre tema que no, bueno, perdó, vull dir que abans ho he expressat bé, jo quan deia la renúncia a Siles com a hipòtesi en el sentit de que passessin a un segon termini, que el fonamental fos la candidatura i el programa, per entendre'ns, i les persones que el formen, no? Tenir en compte, estem parlant d'unes eleccions municipals on la proximitat i el coneixement de la gent, en principi, és un element molt important, no? El que volia dir és que en aquesta tessitura no estiguessin davant una candidatura de quotes, per entendre'ns, no? Podem haver res maragall, per entendre'ns, no? Vull dir, a veure, no, perquè al final, escolta, què és important, el programa, la forma de la candidatura, l'equip, o que cadascú tingui una quota i tal i qual? Perquè clar, si és un problema de... és una coordinació entre partits per fer una llista on disfrueixes quotes, estem amb el mateix, no hem avançat, no? I això em referia.
El panorama de l'esquerra s'ha encuat, o sigui, sí. Va molt vinculat als partits, i tu vas a qualsevol sí, concentració clar. De l'Assemblea de Drets Socials, sí. A pujades, i no veus ningú, veus molt poques persones que no estiguin vinculades directament o no hagin estat vinculades directament a un partit polític, i per tant això impossibilita molt el fet de no anar a quotes, diguem, tot i que estic d'acord amb tu, si es fes una cosa d'aquesta s'hauria de fer una cosa ben feta,
madurada, etcètera. Bernat, sí, jo estic d'acord que bueno, presència també va per barri, això, la presència dels partits, de les mobilitzacions i tal, però ara no entrarem. Jo el que em referia és que els partits siguin capaços de jugar un protagonisme, no tindre el posició especial i incorporar gent que no està orgànicament a cap partit, però que en canvi forma part de la vida ciutadana, i alguns són molt més significatius que altres que estan en un partit que fan molta vida de partit, però a nivell de Sant Cugat diu, vostè què es dedica? Jo, home, escolti, mira, no, a veure si m'entens. Que els partits fossin capaços de fer un pas enrere. Estem parlant d'unes municipals, sobretot, eh? Pas enrere i donar més protagonisme a gent que no hi són, els partits, que tothom té la seva inscripció ideològica, però que no estan orgànicament en un partit, això em referia. Que a nivell local, això és una gran cosa, eh? Que després els partits no som incapaços d'incorporar-ho, això. La prova és que tu fas... Ara, perdona, simplificar. La prova és que tu fas un acte. A la Casa Cultura ve ningú persones. El fas a la seu del partit i no ve quasi ningú perquè la gent té una arrencança entre els partits, doncs... trencar aquesta d'allò, dic, els partits són coses normals, gent normals, però ho hem de demostrar-ho, no? No sé si m'explico, eh? Donar protagonisme als que...
Una mica, a nivell local, els partits reprodueixen els mals del sistema de partits a nivell nacional, primera, i segona, a veure, l'utopia de la unitat de les esquerres a Sant Cugat, recordem votacions, o sigui, hi ha temes d'àmbit estrictament local... que han portat diferències entre els partits d'esquerres. Per tant, tampoc és tan fàcil, no? I en venen tant votacions de temes culturals com votacions de temes urbanístics, no? O sigui, el creixement de la ciutat que es va aprovar en el seu moment, doncs no totes les forces d'esquerra el recolzaven. Recordo portar propostes relacionades amb l'àmbit bibliotecari i el PSC desmarcar-se'n. Recordo propostes de la zona 1 dels ferrocarrils i també desmarcar-se'n. Per tant, poder tampoc és tan fàcil. Segurament dins de certa sensibilitat compartida hi han propostes diferents per la ciutat. Llavors, ser d'esquerres no vol dir compartir el mateix model urbanístic o el mateix model de creixement o les mateixes propostes de promoció econòmica a la ciutat. Per tant, jo crec que hi ha diferències. Primer, es reprodueixen mals generals dels partits i després, bueno, que evidentment hi ha diferències legítimes a l'hora de proposar, no, polítiques a la ciutat.
I això estic d'acord, i precisament per això s'ha de discutir un programa i s'ha de buscar el màxim comú denominador, evidentment que hi ha diferències. I a més jo soc dels que penso que, quan dic la unitat de les esquerres en un sentit ampli, no és perquè el fet de l'etiqueta d'esquerres ja et doni un plus automàticament. Ans al contrari, sóc dels que penso que si fes una candidatura hauria de ser per demostrar que l'esquerra, en un sentit ampli, té alguna cosa a aportar, té alguna cosa a dir en positiu i alternatiu al que s'està fent fins ara. No, perquè si no, no tindria sentit. Si no vas a una candidatura que aportes un plus que és... No, nosaltres, a partir d'una diagnosi diferent de la ciutat, som capaços de plantejar una proposta diferent i alternativa. Aquesta tindria la raó de ser d'una conduïa esquerra. No el fet de sumar per treure millors resultats entre tots un regidor més, sinó que realment siguessin capaços de demostrar que hi ha un plus, que hi ha alguna cosa a portar alternatiu.
Però més una alternativa...
Si no, no, la funció dels partits és aquesta, o si no, no té cap sentit, no? O sigui, per mi el mateix,
una alternativa
el que s'està fent, vull dir.
Una alternativa en una ciutat en què el partit majoritari treu majories absolutes, però vaja... que per això, significa que probablement la immensa majoria de la població està d'acord amb el que té, no? Vull dir que buscar una alternativa a un model que més la gent més o menys li dona suport és molt complicat.
Perquè la gent expressi, si realment vol expressar que està d'acord amb una altra, o que estaria d'acord amb una altra manera, has de ser capaç de presentar aquesta altra manera. Has de ser capaç de presentar aquesta manera. No pensar que l'adhesió vindrà automàticament per la sigla, sinó que estàs presentant una proposta, una anàlisi, una manera de fer diferent, i contrastar-la és l'única manera. Vaja, partint de la base que és molt complicat a Sant Cugat, això.
Sí, és que, a veure, un dels perills que hi ha, i això va quedar molt clar, diguéssim, en l'època aquesta del tripartit a la Generalitat, és que després cada partit, dintre de la seva regidoria o dintre de la seva conselleria, faci la política de partit. És a dir, no hi hagi una política comú d'esquerra.
Però això també passa qual... amb governs monocolors. Cada pati, cada regidor, cada conseller, etc., té el seu pati, diguem, i es fa una mica la seva... És el mateix partit, sí, i segurament no distancia massa les polítiques, la manera de pensar del partit, diguem, però no deixa de ser que tothom es vol fer una mica el seu correlito, no?
Sí, però és diferent. I aquí no fa res.
I aquí se fa el seu correlito, i aquí no fa res, això. Això la comba, i no direm noms.
No, home, no, digueu noms, si la tertúlia...
És una broma, és un xist. És un xist.
Escoltin, volen parlar del senyor Fèlix Millet?
Ui,
què pensaves que anava a dir?
No, res.
Avui tenim l'excúpula d'urbanisme de Barcelona que comença a declarar en el cas... Hotel del Palau, ahir vam tenir el senyor Fèlix Millet i el senyor Montull,
però
que van fugir...
Van tenir molt poca estona, van... no?
No, no, van fugir d'estudi. Van fugir d'estudi.
I no era ell, eh?
No.
Era
ell i la seva medicació, no?
Ara està molt bé perquè no estava en condicions de declarar, però va entrar fumant a la sala, allò, vull dir que estava...
És la fotografia avui del Periòdico i La Vanguardia, no recordo.
Jo crec que és un dels casos més flagrants i més allò de jeta i de cara dura. Un tio que és capaç de fer-se amb el meu peoner per no declarar. Anar a declarar és un escàndol majúscul, vaja.
Sí, sí, no, també ho vam comentar un dia, no? Però just recordo que just es va trencar el fèmur
fa una setmana, no? O 15 dies.
No, el dia abans d'anar a declarar.
El dia abans.
La matinada.
Es va retrasar el dia abans. Sí. Bueno,
a la matinada.
Unes hores abans. Sí, va caure el noi.
Aquestes coses passen.
Sí.
I, no sé, no hi ha res a dir, no? Que la justícia faci, tot i que ja veiem, ja sabem com van aquests temes. Bueno, No era ell i...
Que la justícia faci, però que faci ja.
Ahir vaig veure algun tuit que deia, saben les distàncies i el respecte a tothom, diguem, que si es podia dir que el Fèlix Miet estava fent un Pinochet, diguem, no? Perquè Pinochet de fet tenen el mateix, diguem, no? Em trobo malament, arribo a casa meva i, home, llavors ja camino sense cadira de rodes i tot plegat, diguem, no? Bueno, no sé, haurà de seguir el seu curs. Tot i que això no és el cas, o sigui, no estem jutjant el cas Palau, per tant, això anirà tan o més per llarg que
el Torre Negra. Està pendent encara. El cas Hotel.
Sí.
Que ell, el que sí que va quedar clar és que va fer el que tenia que fer. Bueno, estupendo.
I després que no va cobrar comissions.
No va cobrar.
Segons diu ell.
No va arribar a temps.
Perfectament.
No, i després vindrà el cas Palau.
Sí.
O sigui que...
Però clar, aquest senyor té 80 anys.
No anirà a presó, aquest ja us ha
aixecat. No, però no per presó, però si és que si triguen gaire, vaja.
Bueno, ja.
És que no li vull cap desgràcia,
jo no
però...
no sé si vull portar-lo a presó,
Clar, és que...
Perdona. Li prefereixo recuperar tot el que presumptament s'ha agenciat de manera...
26,5 milions es parlava, no? 26,5 milions.
Jo prefereixo recuperar tot això, embargar patrimoni... No, perquè, a veure, tancar la presó a algú o condemnar-lo a la presó i que els diners continuïn en un paradís fiscal, doncs em sembla absurd.
Jo el gran dubte que tinc, que és una cosa que tinc guetejat, és, a veure, aquell comandament a distància que es va comprar per fer anar la tele des de la piscina que li va costar 600 euros, l'ha tornat o no l'ha tornat? Aquest és un tema. No, perdona, és conya, però és un símptoma de com anaven les coses, no? Que compris un comandament a distància des de la piscina, no sé què. Un senyor que fa això, vull dir... qualsevol cosa és possible.
Per cert, que Millet i Montull van manifestar que tenien l'aval dels polítics, que asseguren que càrrecs de la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona van donar-los el vistiplau de la construcció d'un hotel.
I els pares de no sé quin col·legi que l'actuaven pel carrer i...
De la Salle. Els pares de la Salle els felicitaven pel carrer per l'operació de l'hotel.
Fantàstic.
Ha passat que era per l'operació del Peroné.
Més temes. Un jutge de Barcelona obliga a readmetre l'antiga cúpula directiva de Catalunya Banc o a indemnitzar-la amb 1,2 milions d'euros. Segons el jutge...
Tu vols que se'ns atrevessi l'esmorzar?
No, escolta... Un momentet.
La indemnització és només de 600.000 euros.
1,2 milions d'euros, 600 per un i 600 per l'altre. Segons el jutge, els acomiadaments van ser improcedents, ja que el FROP es va negar a abonar els acomiadaments de l'expresident Adolf Tudor i de l'exconseller delegat Jaume Massana. Tots dos van ser obligats a deixar el càrrec al maig de l'any passat, després que va fracassar la subhasta per vendre l'entitat. Una entitat nacionalitzada, i on es van injectar 12.000 milions d'euros.
No, però vull dir, això dels sous ja arriba un moment que és un escàndol tal... Bueno, en aquest cas és indemnitzacions. L'altre dia ho comentava jo, l'experiment sopaven, la senyora que és la directora del banc dolent, que s'ha dit, que no hi ha arribat a prendre el nom mai a la vida, que no sigui una senyora, però va sortir l'altre dia a diari, deia, no vaig deixar entrevista, el titular era... que quedi clar que el meu sou està lluny de pujar 500.000 euros. M'entens? Hòstia. Bueno, però deu estar en 420, deu estar, no? Si surt és perquè algú li va matar. Dius, és absolutament escandalós. És que és absolutament escandalós. Ja et veus amb unes xifres que ja a mi em peten les neurones. És que, esclar, és que si parles de 500.000 euros estàs parlant d'unes... això, de com d'unes 30 vegades el sou mitjà d'aquest país, no? Dius, ja arriba un moment que ja... Bueno, no sé com tenen jeta allà pel món.
L'equivalent del Banc de Bilbao són 3 milions i mig.
Bueno, sí, no, clar, és que ell es compara amb aquest senyor, clar. No es compara amb la mitjana, que són 22.000 euros bruts. Es compara amb aquest senyor, no? Llavors, clar, ja surt dels seus paràmetres mentals. És que no ho sé, em sembla un escàndol.
No, a veure, vagi per endavant. La sentència el que ens diu és que el procediment d'acomiadament d'aquests dos personatges és, bueno, em sembla que és improcedent o...
Sí,
no és just, molt bé. L'escàndol és previ. L'escàndol és que aquests senyors estiguessin on estaven, aquests senyors es pugessin el sou en el moment en què es pugen el sou, i ara, bueno, pues el FROP que prengui nota i quan hagi de fer un acomiadament el faci per la via que toca,
no,
i sigui procedent.
O sigui, ara hi haurà...
Però vull que no es confongui, aquesta sentència, ningú confongui, que els hi dona la raó en aquests personatges en el que és la seva gestió.
No,
és un tema
purament d'indemnització.
Del procés d'acomiadament.
De purament d'indemnització, sí. Per tant, ara hi ha recurs i...
Espero, exacte.
De totes maneres, això lliga, evidentment, amb la situació econòmica que passem, amb el debat de demà, el pagament de la pobresa i la situació tal. Pot dir, llegia, no, allò de l'esboranc aquest que està podrint entre cada cop gent més fotuda, cada cop gent... L'altre dia llegia que en el... no sé si era del 12 al 13, del 12 al 12, bueno, o del 12 al 14, que havien pujat al món amb 220 els 1.000 milionaris. mil milionaris en euros, havien pujat en 220. Dius, bueno, però a part, a dalt s'està acumulant una quantitat de riquesa brutal, entre aquells d'una estona que més baix, aquells de què parlem, i, bueno, i per sota passa el que passa, no? Dius, bueno, i mira, i n'hem fet, no?
Els rics cada cop més rics i, sí, i els pobres...
Sona de demagògia, però està, objectivament, són les dades, és el que estan portant les dades.
De fet, ahir el periòdico portava un reportatge en portada, més que era el tema del dia, que explicava que bastants analistes preveien que ens podríem trobar en breu amb un terç de la població totalment exclosa d'uns mínims de vida garantits, sí, i a més dintre d'aquest terç gent amb feina, sí, sí, és a dir, que la precarietat de la feina és tal, és tenir feina per no arribar a final de mes, que ja és, vaja, el súmum, no? De trobar-se en una situació de dir, haig d'acceptar una feina que ni la feina em garanteix uns mínims de vida.
Això de cada cop està més clar, si estàs encertant feina de 400, 500 i 600 euros, així, perquè llavors deien, ai, és mil·laurista, oi, Pau? Ara mi l'obrista, en castellà, però sí, sí, jo crec que anem cap a aquest tipus de societat, jo crec que hi haurà un terç o no sigui un percentatge que realment passarà magre si tot en feina.
En una economia de guerra, l'altre dia sortia altra notícia, és una dona que l'entrevistaven i que deia que vivia menjant pa, com a la guerra, la meva àvia buscava pa, o sigui, pa torrat, en feien de tot amb aquell pa. Doncs ella ho deia, diu, hòstia, fem miracles amb el pa, és l'economia de guerra.
Sí, sí, sí.
I el pitjor és que no estem en guerra en el sentit de que si estiguéssim en guerra, o sigui, existeix un element de solidaritat i que, val? No estem en aquest punt. I la gent, bueno, com que encara espera doncs, arribar al punt on estava abans de la crisi, mantenir la casa a la Cerdanya, especialment aquí a Sant Cugat, etcètera, etcètera. Bueno, qui dia passa any empeny, però és que no podem empènyer perquè realment doncs, quan s'acabi la crisi a nivell macroeconòmic, en fi, tardarem molts i molts i molts anys en tornar doncs, bueno, en sortir d'aquesta doncs, pobresa i sobretot d'aquesta precarietat, no? Perquè el problema no és que estiguem en crisi, el problema és que s'estan agafant uns tics d'unes doncs, contractacions absolutament precàries i de menys preu cap al treballador que no sé com donem la volta en mitjó a tot això, no ho sé.
Només puntualitzar que aquesta senyora menjava pa perquè treballava en un forn i li donaven, els propietaris li donaven aquell pa que no es venia del dia, o sigui, a sobre ja estàvem en una situació que aquell pa ja no es podia ni comprar. I em sembla que treballava, explicava, no?, que treballava una mitja jornada, si no m'equivoco, i a més que ho defensava des del punt de vista que hi havia gent que li deia que tu cobraries més, no?, amb els subsidis i amb les ajudes públiques, i bueno, almenys defensava el treball com també com una actitud digna, davant de la situació.
Sí, sí, a més, les previsions són molt difícils de fer, no?, però ja hi ha qui preveu que per tornar a uns nivells laborables mínims i comparables amb els que teníem fa 10 anys, ens anem al 2027, o ja fan unes previsions ja a 12 o 13 anys vista. Vull dir que, sí, sí, espero, en aquest sentit ens esperen uns anys durs.
Alguna esperança al ple monogràfic sobre la pobresa a Catalunya que es farà demà al Parlament, a petició de PSC, Iniciativa i la CUP. Però les entitats socials que coneixen el problema de primera mà, que hi van parlar, no hi podran intervenir.
Jo esperança no ho sé, no sé si serà un ple de propostes i de va, som-hi tots a treballar i tal, sinó de tirar-se els pas pel cap i els titulars i les intervencions dels diferents partits doncs, anirem en aquesta línia. Per tant, haurem de veure com evoluciona. Tant de bo serveixi per realment treure'n conclusions i propostes doncs, factibles. Si serveix per tirar-se els pas pel cap, doncs estarem exactament igual.
Home, que estiguin els pas pel cap al partit és el normal, no?
Perquè, sí, clar, sí, sí, però
home, perquè si no hi ha discrepàncies i tal i qual, clar, però si tu tots diuen el mateix tenim un problema.
Si tu fas un... No, però em refereixo a... És a dir, el pas pel cap no en models diferents, és a dir, si és un debat de models i per tant hi ha discussions, benvingut sigui, diguem.
Tant de bo fos un debat de models.
Però crec que no és un debat de models i si...
Bueno, el debat tots sabem quin serà i no cal d'allò.
Per tant...
Amb el monotema que tenim sobre la taula i sabem qui serà el debat. Per una banda, uns diran que això està fatal i que el tema de la pobresa s'ha de resoldre i altres diran que no hi ha diners, ja està. Aquest serà el debat, ja te l'he dit.
No, a veure, jo crec que...
I si no, el dimarts que ve comentem.
El Parlament de Catalunya té la capacitat legislativa que té, també. Les causes de la pobresa, a dia d'avui, no les solucionarem legislant des de l'autonomia d'una comunitat autònoma. Per tant, o canvien, ja no dic que a nivell, si fóssim estat, que tant de bo, sinó o canvien les regles del joc a nivell internacional, com a mínim a nivell europeu, o difícilment no podrem escurçar aquest espai que diem que fins al 2027 no tornarem als nivells anteriors, no? Per tant, o hi ha una intervenció molt més estricta, severa i de causa estructural, per entendre'ns, o el Parlament de Catalunya a dia d'avui, malauradament, pot ajudar, pot influir, pot maquillar, pot, però el problema és estructural, o sigui, que tinguem paradisos fiscals dins de les fronteres europees.
I un frau fiscal a Catalunya de 47.000 milions.
Fem-nos-ho mirar.
I un frau fiscal aquí de 47.000 milions.
I patriotes amb comptes a Suïssa.
Et diré una cosa, però els instruments que tenim tampoc els fem servir. Hi ha un estatut que ja han donat per obsolet, que no serveix per res, que l'article 24.1, si no m'equivoco, estableix la renda mínima garantida. Va haver-se de fer una ILP perquè es tirés endavant, perquè no es va desomplir des del Parlament, que és la seva obligació, i ara correm tots els riscos, baixa mitja mà, de que la majoria del Parlament no tramiti la ILP, amb l'excusa de que no, quan siguem independents ja tenen competències i ja ho farem. Bueno, es veurà les properes setmanes. També els instruments que tenim tampoc els utilitzem.
Però
en aquest cas concret.
O sigui, solucionar la crisi... o d'alguna manera fer més justes les relacions laborals i econòmiques, aquesta iniciativa sols tampoc no en farem res. O sigui,
però és una manera,
que no vol dir que ja estigui en contra, se'm malinterpreti.
Això no resol tot el problema, perquè és un instrument més. I no l'estem fent servir, o no l'hem tirat endavant, vaja.
Sí, però jo prioritzaria instruments que incideixin en causes estructurals, que no instruments que poder en la curta distància són imprescindibles, com podria ser la renda, però em sembla que s'ha de fer un pas molt més enllà, i tant de bo el Parlament, el que és, crec que no passarà, però tant de bo surti no tant la fotografia de quina és la situació, que ja és bo que sigui, ja és bo que ocupi una primera plana, la situació que viuen moltes famílies d'aquest país, però el que m'agradaria és que sortissin propostes i solucions a àmbits molt a instàncies superiors, que o modifiquem aquestes regles del joc.
És veritat que el Parlament de Catalunya, ni el Parlament espanyol, ni des d'aquests àmbits, es té la solució del problema, perquè és més global i les polítiques són més globals. Ara, cada administració ha d'utilitzar tots els instruments que tenen al moment que els té. Cada administració ha d'intentar utilitzar tots els instruments. Ara que la solució no passa només per Catalunya, és evident, entre altres coses, perquè no sé quin percentatge, que no sé com el 80% de les polítiques econòmiques es decideixen des de Brussel·les, no? Mira, al mes de maig tenim unes eleccions per intentar canviar-ho.
Sí, sí. I hem de votar un president de la comissió, per tant, vull dir...
Bueno, l'altre dia vaig llegir que, clar, que això també és com la Torre Negra, també et perds, això. Això és la Torre Europea. L'altre dia vaig llegir que, a veure, el redactat del tractat de la... Jo no sóc advocat, però el redactat del tractat de la Unió és tan complicat i tal que no està clar, i aquí ja, evidentment veuran fins cadascú, que el president de la comissió hagi de sortir automàticament del Parlament. És un tema que és una possibilitat, però està clar. Hi haurà qui mourà fils, depèn de la majoria que hi hagi, per dir, no, escolti, el pot anomenar els caps d'estat, no, ja veuràs, d'aquí 3 mesos ens sentirem a parlar d'això. Merkel ja es bellugarà.
Sí, estic d'acord, però amb una votació democràtica darrere i tal...
Aquí sí, és veritat, és que hem fet...
Depèn de la participació també, perquè aquí, si va votar un 40% de la població, sí. Doncs... Collonut,
sí. Estic d'acord que hem fet un pas endavant en la mesura que hi ha candidats que són a nivell de famílies ideològiques, és fer un pas endavant. Ara, moltes vegades ho hem discutit, aquí, realment, la construcció política del país farà quan hi hagi partits europeus. Quan realment hi hagi candidatures europees, no, que tu puguis votar el mateix a Itàlia, o a Catalunya, o a Toledo, o a Finlàndia. Entens? Home, això serà la manera de construir políticament a Europa. Sí. Bueno, partits, no, almenys candidatures europees. Que tota Europa puguis votar la mateixa candidatura.
Passa que, en principi, hi ha candidatures europees i els partits estan, en principi...
No, les candidatures són de cada circumscripció.
No.
Candidats simbòlics. Alguns no van ni les llistes.
No, i després cadascú s'inscriu en el grup que vol i ja està.
Això és a posteriori.
No, ho dic en el sentit de que el fet, doncs, de que ara està bé, no?, perquè que hi hagin candidats, perquè la gent comença, doncs, a veure exactament quins són les famílies europees, que fins ara, no sé, o sigui, que algú em digui quants grups polítics hi ha al Parlament Europeu, diguem, perquè segurament la majoria de gent, doncs, no ho sabria, diguem, no?, i per tant, jo crec que està bé que la gent inscrigui el seu propi partit, el partit que vota, doncs, a la seva població, si ho vols dir així, en un marc europeu, i per tant, doncs, mirar-hi, no?,
Que,
no,
que, 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 ara, que et volia dir estaria que hi hagués una candidatures per famílies polítiques o per grups i que tu a Catalunya pues, poguessis votar una candidatura
això implica...
que... No, que hi hagués una candidatura que hi hagués una aliat tal i qual i si tu vols votar pues, els d'Esquerra o d'Esquerra o un d'Iniciativa o un del PSC, no? M'explico, i que hi és un referent català, però també un referent d'altres països, que estiguessis votant una candidatura europea. Això, no?
Però això, de fet, és el que en principi hauria de ser, és a dir, que cada partit, o sigui, s'emmirallés amb un europeu, i de fet, amb la majoria de partits és així, diguem, no?
Però bueno, jo crec que sí.
El tema de participació.
Menys amb Convergència i Unió, no? Que segons,
sí, uns,
van, uns van cap aquí, sí. Uns van cap allà, però això ja és més divertit.
No, però això a posteriori, això després.
Clar, a posteriori, però tu votes una candidatura que li dones un nombre d'eurodiputats que alguns representaran els liberals i altres el Partit Popular Europeu.
No
té res a veure, eh?
No, deu ser l'únic, no hauria partit ni l'últim europeu, perquè després allà, el pas que després no sabem, després te'n posa
exactament cap. No ho sé, però jo crec que, o sigui, el 100% dels diputats del PP se'n va al Partit Popular i el 100% dels diputats del PSOE se'n van als socialdemòcrates, no?
Sí, en general.
No sé si amb algú...
En general funciona per famílies. Ara, a la White els resultats a França, eh?
I Europa en general amb l'extrema dreta, eh?
Jo els dic nacional... Jo no dic extrema dreta, jo crec que són nacional populistes xenòfobs, perquè extrema dreta és una altra història, perquè inclús alguns es permet el luxe de tenir alguns rivets antisistema, no? Jo crec que són nacional populistes, no? Els que els tenen és el populisme, un nacionalisme d'allò que porta aparellat una certa xenofòbia, no? Però extrema dreta és una altra història.
Això i la participació n'haurem de parlar, perquè si la gent no acaba d'entendre que ja ens hi juguem molt les garrofes i reprenc el tema del ple de la pobresa, si aquí tenim un percentatge de participació baixíssim, que vaja, no sé, algú em fa pensar que serà així, doncs tindrem un problema. Fins d'aquí 5 anys, que bueno, que tornarem a estar amb índexs baixos de participació, seguirem exactament igual, amb índexs de pobresa alts, i bueno, en fi.
Diguem-ne que la gent no té gaire confiança en Europa, no?
Estava buscant...
I en part, amb raó, no?
L'últim índex de participació al Parlament Europeu, perquè ens fem una idea, ara estava buscant-les, és un moment que no les trobaré. L'última vegada, que va ser el 2009, la participació va ser del 36,94%.
36,94%,
és que...
Però és curiós, perquè l'any 87, ja sé que fa molt de temps d'això, la participació va ser d'un 67%.
Perquè havia les primeres i hi havia una certa il·lusió, no?
Però vaja, hi va anar baixant, el 67 al 51, l'any 99 va haver un 54% de participació.
No, m'imagino que havia l'eufòria que havia entrat a la Unió Europea, les primeres, hi havia una certa il·lusió, no?
I volíem ser més europeus que ningú, i resulta que després som els últims de la cua.
Bueno, sí, però això no som els únics, que alguns països de l'est d'això també hi poden.
Ara sí.
Déu-n'hi-do. També en l'Estatut de Catalunya del l'any 2006 la participació va ser del 48,85%, que també ho s'ho mira fredament i pensa, ostres...
Les últimes eleccions?
Últimes eleccions del 2012 va haver un 67% de participació, que és molt elevat.
Referent a l'Estatut, l'altre dia deia, li feia una entrevista a la revista Vents, al Javier Pérez Royo, i deia, home, és que a veure, una votació després de pactar un estatut a Madrid i tal... hauria de tindre sentit només amb un sentit negatiu, per votar si no estàs en contra, si ho rebutges. Però si tothom hi està d'acord i tal, fer una cosa que ja està aprovat per entendre, no té gaire sentit. El sentit hauria de ser... que el sentit hauria de ser que es dona la oportunitat a la població per carregar-se si no està d'acord amb el resultat de la negociació entre el Parlament de Catalunya i l'Espanyol, que és el que és. Però si hi ha una àmplia majoria parlamentària i hi ha un acord per unanimitat,
i si després tens un tribunal constitucional que apareix
per la porta... Això encara té menys sentit.
També n'hi havia amb l'OTAN, i mira com va acabar el referèndum de l'OTAN. Hi havia una unanimitat. No hi havia... No ciutadana, diguem, però sí parlamentària, no? I els ciutadans van dir, escolta, saps què? O per què aquí? I després s'ho van matar.
Va sortir el sí en el referèndum de l'OTAN.
Un 62% de participació.
Va sortir el sí.
Fer una campanya en contra...
Catalunya no, però el conjunt d'Espanya.
En contra d'un estatut, com alguns han fet. Però amb el suport majoritari parlamentari i un cofoisme de que això era el millor document del món, és difícil, o sigui, tots els grans partits del país en aquell moment fent la campanya pel sí de l'Estatut, doncs era difícil, no? En un referèndum amb aquestes circumstàncies, doncs, que servís per votar que no, i a més amb una campanya on es van barrejar moltes coses i lemes de votar no és votar com el PP, no?
No, el que hauria de dir que té sentit votar a la població un estatut un estatut si no, si no hi ha hagut acord al Parlament de Madrid per dir no, és que no estem en contra del que ha sortit, però si hi ha un acord entre els dos parlaments d'al igual, ja és una cosa cantada, per entendre's.
Hem de marxar. Jordi, Toni, Domènec i Bernat, moltíssimes gràcies, fins la setmana que ve.
Adéu,
bon dia. Bon dia.